Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passant de les 4 hem agafat aire, hem escoltat tot el que ens ha explicat la Sandra Gómez, pendents, per tant, avui a tot el que passi des d'ara ja aquest segon escenari, des del Palau de la Generalitat. Però deixeu-me continuar endavant amb el Fabricació, perquè és que demà es compliran 4 anys de l'inici del confinament per la pandèmia de Covid-19 a l'estat espanyol, fixeu-vos, eh? Un 14 de març del 2020, Pedro Sánchez anunciava unes mesures que van continuar durant uns mesos, podríem dir uns mesos convulsos, els més convulsos de la nostra història. I clar, més enllà de les preocupacions mèdiques, els milions de confinats, el que podríem dir els que ens trobaven bé de salut, doncs havien d'ocupar el temps tancats entre les quatre parets de casa nostra. Jocs de taula, exercici físic, i alguns fins i tot van aprendre a fer pa, també. La nostra convidada avui al Cacau de les Quatre és la Sofia Santacreu. La Sofia Santacreu tenia 14 anys en aquell moment i va aprofitar el temps per fer dues coses. La primera, va escriure i il·lustrar un llibre amb finalitats benèfiques. Entrena amb la Sofia. I també va entrenar marxa atlètica al pàrquing de casa seva. Clar, avui, com dèiem, exactament 4 anys després, llibre publicat i, atenció, campiona de Catalunya, campiona i rècord d'Espanya, campiona d'Europa sub-18 i campiona d'Europa sub-20 de marxa. Avui, per ser bé de Madrid, de recollir el premi a la millor atleta promesa de l'any, amb 18 anys. Sofia, quan estaves escoltant tot això, què pensaves? Molt bona tarda.
Bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me. I, bueno, la veritat és que és veritat que és un resum bastant, no sé, que impressiona bastant d'aquests 4 anys.
Clar, perquè dius, o sigui, en 4 anys, tot el que has aconseguit, o sigui, has escrit un llibre. Xulíssim. Entrena amb la Sofia, que ara t'explicarà, et volem preguntar més coses sobre aquest llibre i sobre aquest procés. Però és que has marcat molts rècords, campiona de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. I això en 4 anys, com es fa això?
Doncs no ho sé, suposo que a poc i anar fent.
Deixa'm preguntar-te també una curiositat. Com entrenaves al pàrquing? Perquè, clar, quants quilòmetres feies? Quantes voltes havies de fer, no? Per fer tots els metres, no? Ara ens traslladem a la pandèmia, eh? La Sofia, com tu feies això d'entrenar?
Doncs la veritat és que no me'n recordo. També és que, clar, jo havia començat a fer marxa feia un mes i suposo que la motivació que tenia, pues, em va fer continuar entrenant. Però no sé, realment, ara, per exemple, no sé si seria capaç.
Ah, que bona! Ara no saps si series capaç de fer-ho?
No, perquè me'n recordo haver donat moltes voltes al pàrquing i no sé.
Molt clar. Home, ara tenim, com no, l'opció de fer-ho, no? El lloc d'entrenament és molt millor. Déu-n'hi-do, eh? Quina constància. Vull dir, allò és disciplina, disciplina. I en aquell moment tenies 14 anys.
Sí.
Com vas començar amb el món de la marxa? Perquè crec que tu al principi anaves més cap al terreny del ballet, no? Si no m'equivoco.
Sí, jo vaig començar fent ballet des dels 4 anys i cap als 12 vaig deixar-ho, i les meves germanes feien atletisme i com teníem una pista al costat de casa vaig anar a provar-ho i fèiem una mica de tot fins un dia que vaig provar la marxa i ja em vaig quedar.
Què et va fer quedar en el món de la marxa? Què té diferent, no?, la marxa d'altres disciplines?
Doncs en el meu cas va ser que va ser la prova en la que em vaig sentir més còmoda, perquè, no sé, potser no em sentia tan ràpida com els meus companys o no em veia com llançadora o saltadora, i la marxa és una prova que, o sigui, em sortia molt fàcil.
Fixa't una cosa, perquè, clar, nosaltres tenim molt al cap, d'alguna manera, com més o menys, no?, la imatge dels atletes practicant marxa atlètica, aquest estil tan particular de caminar, seria com molt ràpid. Sofia, com el descriuries tu?
Jo crec que la paraula seria fluidesa.
Oh! Sí. M'agrada, fluïdesa. I les normes d'aquesta fluïdesa per fer marxa, perquè diria que hi ha una cosa que jo no ho sabia, ho he hagut de mirar, que ho trobo complicadíssim, que és amb el contacte amb el terra, amb els dos peus a la vegada, sense poder-lo perdre, no? Explica'ns una mica quines són les normes, perquè la gent pensa, fer marxa és fàcil, no deu ser tan fàcil, no? Hi ha algunes normes que s'han de seguir.
Sí, hi ha dues normes. La primera és la de flexió, que vol dir que la cama aquesta, diguéssim, la que deixes enrere no s'ha de flexionar, ha d'estar sempre estirada perquè si no es considera córrer. I l'altra és que has de tenir sempre un peu a terra, perquè si no també seria córrer. I clar, sempre a les curses hi ha jutges i si hi ha una de les dues normes que no respectes et poden fer fora.
T'han fet fora una vegada?
No m'han fet fora, però sí que m'han posat sanció d'un minut, que vol dir que et posen un minut més al temps que has fet.
Val. I explica'ns també per què, fins a quin punt la tècnica, no?, intervé en aquesta marxa atlètica. És a dir, fins a quin punt és important tenir bona tècnica?
Bueno, és important perquè... Bueno, clar, perquè et poden fer fora. Però perquè si no, al final ja no seria marxa. Tothom començaria a córrer i ja, no sé, perdria el que és la marxa en si.
M'han explicat, a veure si és veritat, que quan ara tu deies, no?, que quan et sancionen deies un minut, tu portes bé això, que et sancionin o no?
Bueno, és que només... O sigui, m'ha passat un cop...
I què t'ha passat aquell cop? Com et vas sentir?
I, doncs, va ser estrany perquè jo no sabia... O sigui, normalment t'avisen durant la carrera i et posen avisos i al tercer se suposa que et poden posar un minut més. Però en el meu cas jo no sabia que... O sigui, no m'havien avisat i va ser al final, vaig arribar... A més, va ser una carrera que no em va agradar gens com me'n va anar. I em van posar un minut i jo vaig pensar, bueno, ja està, el que faltava, o sigui, ja... No ve d'això, o sigui que... No sé.
Tu no estàs sola amb aquesta marxa. Qui t'acompanya en aquest camí?
Doncs, bueno, principalment la meva família, que són els que estan allà des que vaig començar. I després hi ha, bueno, els meus companys d'entrenament, el meu entrenador, i, bueno, que ara he canviat d'entrenador, però igualment, o sigui, la relació és bona igual, o sigui que molt bé.
Com es diu ara el teu entrenador?
Alejandro Aragoneses.
Alejandro Aragoneses.
Sí.
Avui vens acompanyada també, no sé si voldrà parlar. Ara li estem fent aquí... Sí? La podem... Sí? Eva? Sí? Fa il·lusió, no?
Sí, sí, sí.
Eva, vols... Sí, vine, va. És que tenim a la mare de l'atleta.
Hola.
Com estàs, Eva?
Bona tarda.
Eva, que la t'ajut.
Molt bé.
Què tal? Tu com ho vius, això? Com és... ostres, després de tot el que hem dit, no?, de la teva filla, de la Sofia, en tan poc temps... O sigui, com ho vius, no?
Bueno, a veure, com a mare, evidentment és un orgull tenir una filla, doncs, que té tanta constància i que realment es pren les coses tan en sèrio fins a arribar a campiona d'Europa amb el que més li agrada.
És que això és al·lucinant.
És un orgull. Però, bueno, tenim dos filles més i, clar, estan en una edat d'adolescent, les tres. La Sofia és la gran. I, bueno, a veure, com a mare de vegades és complicat, no? Perquè la Sofia és una mica la gran, el referent... Tampoc no pots fer comparacions, tothom és bo amb el que és... I, clar, de vegades la Sofia requereix tantíssima atenció per les competicions, els viatges, els metges, les analítiques, els fisios i tal... Que, bueno, vulguis que no, et van estirant les germanes petites... I, bueno, t'has de repartir una mica, no? O sigui que no tot
és... Tu també estàs fent una marxa,
sí, sí,
no?,
total,
atlètica.
Total. Vull dir que no sempre tot és un camí fàcil.
De flors i violes, no?
Però sí que al final, pues, és un orgull, no?, que els hi dones tot el que creus que els hi has de donar als fills i després ells escolleixen. En aquest cas, doncs, la Sofia ha escollit un esport i portar-lo fins al màxim nivell.
Ostres, fins al nivell de ser campiona d'Europa. Mira, has dit coses molt inspiradores, gràcies, Eva, perquè has parlat d'adolescència, perquè, clar, la Sofia, 18 anys ja. Tu, no?, els 14, els 18, has estat compromesa amb aquest esport. Has trobat a faltar una mica aquest punt d'adolescència, de sortir amb els amics, de fer, bé, no?, les coses que potser també les seves germanes, d'alguna manera, no?, Eva, potser estan fent ara mateix. Com ho has portat, això, Sofia?
Doncs jo ho he portat molt bé, perquè, no sé, l'esport també m'ha donat una mica d'estabilitat, jo crec, i al final he gaudit amb els amics, però, per exemple, d'atletisme, i he tingut l'oportunitat d'anar a competicions i m'ho he posat molt bé també allà, o a les concentracions, o sigui que al final crec que tampoc no tinc la impressió que hagi perdut el temps.
I fixa't tu que la teva mare també parlava d'una decisió que tu has pogut escollir, no? De dir, faig això. Tu recordes el moment, Sofia, que vas dir, que vas anar als pares, no? I els vas dir, jo vull fer això, jo vull dedicar a fer marxa atlètica. Te'n recordes aquell moment?
És que crec que tampoc, o sigui, en el meu cas, tampoc va ser com un punt de dir vull fer això, va ser com poc a poc, i amb el temps et vas adonant, pues, no sé, ara he aconseguit fer això, ara això, i és més amb la distància que ho veus, però no hi ha un moment així decisiu, jo crec.
Avui a Fabricació Pròpia estem amb una campiona d'Europa de marxa atlètica, la Sofia Santacreu, només amb 18 anys, i també amb la seva mare, amb la Eva. Deixa'm dir-te una cosa, perquè hi ha un lloc, un destí, que segur que li tens un record molt especial, com és Jerusalem, si no m'equivoco, no?
Sí.
Què ha significat per tu?
Doncs, no sé, és molt estrany, perquè, clar, és un lloc que jo, quan em van dir que es feia el primer campionat allà, no tenia ni idea de què, o sigui, no coneixia Jerusalem, clar. I vaig anar un any, el record que tenia era superbonic, perquè, clar, el primer campionat d'Europa, a més que vaig guanyar i tal, i el següent any es va repetir allà. I, clar, va ser com una mica de respecte de dir, clar, és que jo aquesta pista, o sigui, és com la meva pista, i ara, si no surt bé, amb quin record em quedaré? Però aquest estiu vaig tornar, també va ser... Em va agradar moltíssim l'experiència i, clar, ara per mi és com la ciutat...
És molt especial, no?
Sí.
Per tot el que s'ha aconseguit allà. Eva, vosaltres com l'acompanyeu en aquest viatge a la Sofia?
En el viatge de la marxa?
En general, de la marxa, sí.
Home, vull dir,
i sobretot amb aquests triomfs tan importants, eh?
Pues amb tot el recolzament que necessiti, sens dubte, i sempre al seu costat, en els bons moments, evidentment, però amb els dolents també, perquè l'esport d'elit té lesions i va estar lesionada fa 3 anys, l'any passat, i aquest any un altre cop. La primera lesió per la Sofia va ser molt traumàtica, va ser la primera vegada que tenia que parar. No podia fer el que a ella li agradava i es pensava que no hi havia final. Després de la lesió va sortir, va guanyar també no sé quants campionats, vull dir que al final... És un aprenentatge. Tinc que parar, torno a començar, em surt bé. L'any següent, doncs una mica millor, el tema de la lesió, que no era exactament una lesió, però no podia competir, també va parar, va passar una mica menys malament, va sortir, també va guanyar el campionat. Vull dir que al final aquest viatge és un aprenentatge, evidentment per ella, però també per nosaltres. És estar en els bons moments i en els moments dolents. Ara ja sabem... com l'hem d'acompanyar i penso que cada vegada ho fem millor.
Escolta, Sofia, s'ho sap millor ella gairebé que tu, no? Que s'ho sap tot, eh?
No, sí, sí.
No en perd ni una, eh? Ho sap tot el detall, eh?
Sí, sí, sí.
Ah, clar, jo crec que és importantíssim també, no?, tenir la família ben a prop, no?, en aquests moments, Sofia.
Clar, sí, perquè és que és això, al final són els que estan sempre i perquè... Bueno, les altres persones estan, a vegades no estan. Mm. I sí, saber que tens gent que sempre pots comptar amb ells, doncs també és com... No sé.
Ara parlava també l'Eva, que és interessant, el tema de les lesions, no? Com deies tu, no? Com et va marcar aquesta primera lesió?
Clar, la primera va ser la primera vegada que jo vaig haver de parar. I, clar, és que mai m'havia passat. I sí que m'ho vaig prendre molt... O sigui, sí que no veia final, no sé. Ara ho penso i dic, és que quina tonteria, tampoc era, no era per tant. O sigui, va ser un esguins, tampoc. Però bueno,
però
no
sé.
Però
per tu allò
clar,
va ser clar, en el moment...
jo no veia sortida.
I com, però... vas saber no, aquesta resiliència de dir, haig de tirar endavant, és igual, és una lesió, no? Això és importantíssim, perquè jo crec que, no, Eva, la Sofia, no sé, a mi em dona aquesta sensació, aquesta mentalitat i aquesta constància, ella ja la portava de sempre, o sigui, venia de sèrie així,
sí,
la Sofia,
sí,
o no?
Sí, sí, totalment.
És així, no?
Sí, sí, ve de sèrie.
Clar, com va ser, no?, aquest recuperar-te i dir, vinga, va, cap endavant, no passa res, és una lesió.
Doncs jo crec que és una mica també com la impotència de dir per què no puc entrenar i pues, és com desfogar-ho fent una altra cosa. En el meu cas va ser fent bueno, bici estàtica i això va ser el que em va fer mantenir més o menys la forma. I després del tornar doncs, vaig tornar més forta, clar. Perquè és com la ràbia que sents doncs, la intentes transformar.
I aquesta segona lesió que deies, la vas viure diferent? Ja la vas encara diferent?
Sí, bueno, l'any passat va ser, no va ser tan lesió, però sí. Sí, sí. I ara aquest any també he tornat a estar una mica malament i ja era com, bueno, és igual.
Les que vinguin, no? Sí. Que ara ja ho podem. És important també, va, perquè ara us deia, no?, aquest acompanyament, parlaves de l'entrenador, parlaves de la família, i també, ostres, i amb l'edat, no?, que va començar la Sofia i amb l'edat que té ara, que són edats de maduresa, no?, tenir un bon suport psicològic. Entenc que en aquest camí també hi és, no, Sofia?
Sí, jo vaig començar a treballar amb una psicòloga fa un any i mig, però no perquè estigués malament, però perquè jo pensava que és una cosa que suma. I no sé, ja estic molt a gust.
Ostres, acabes de dir una cosa molt important, trobo. Vull dir, perquè no cal estar malament per anar al psicòleg.
No. O sigui, jo de fet us vaig demanar als meus pares, puc anar a veure una psicòloga? Perquè cada cop sé que hi ha més esportistes que van al psicòleg i igual que treballes la part tècnica o la part física, has de treballar la part mental, perquè és veritat que és, o sigui, se t'exigeix bastant físicament, però mentalment al final no deixa de ser bastant sacrificat.
Uh-huh. I és el que tu dius, no, Sofia? D'alguna manera és tan important la part mental com física, no?, en l'esport.
Sí, perquè sí, clar, si no estàs bé psicològicament tampoc pots rendir al 100%. Uh-huh.
Clar, això també ve una mica, ara que dèiem, no?, que veu d'arribar de Madrid amb aquest premi a millor atleta promesa de l'any. Com ho portes també això, Sofia? Perquè és per tu també una pressió, és un premi, com ho has rebut?
Bueno, en aquest cas és més com un premi al que vaig fer l'any passat. Aleshores, no sé, és, per una part sí que és una mica de respecte, de dir, bueno, he de seguir fent el que he estat fent fins ara, però per una altra banda penso, no sé, vull dir, som molts esportistes i se m'ha escollit a mi, però s'hauria pogut escollir una altra persona. O sigui que tampoc, no sé, intento treure'm una mica de pressió.
Deixa'm dir-te, perquè abans parlàvem de Jerusalem, però jo ara et diré dues ciutats.
Vale.
Val? I et miraré. Vale. A veure si se t'escapa algun somriure o ets capaç de dissimular-ho.
I va, mira, l'Aiva ja està somrient, la mare.
París i Los Ángeles.
Aviam, París és que... París cau aquest any i, clar, la distància que es fa als Jocs Olímpics són 20 quilòmetres i jo per categoria faig només 10. Aleshores, París és, o sigui, impossible, però impossible anar-hi. O sigui, no, bueno, jo aniré.
Jo no ho sé, tu hi aniràs.
Jo aniré amb el meu pare, sí, a veure-ho, perquè em fa molta il·lusió.
Val, o sigui, aniràs com a, diguéssim, a veure, sí, sí, no, sí, els Jocs Olímpics, però no hi participaràs, no?
No, no,
per tant,
no.
Descartem aquests Jocs Olímpics de París. I Los Ángeles?
I Los Ángeles és que queden 4 anys, però és que, clar, jo només tindré 22 anys. I aquí a París van companys que tenen 28 o 30 anys, i clar, no sé. És que la marxa és un esport que quan, o sigui, diguéssim, l'edat bona són els 26, al voltant dels 26. O sigui que potser sóc encara molt jove.
No sé jo, Eva. Si amb 4 anys ha fet aquesta estirada, no? Fins a on arribarà? Déu-n'hi-do, jo la veig a Los Angeles. Anem acabant l'entrevista, se m'ha passat molt ràpid, però,
sí,
moment,
també.
Per favor, podem parlar d'aquest llibre, aquest Entrena amb la Sofia? Què és aquesta meravella? Explica'ns una mica, perquè a l'inici de l'entrevista ho hem explicat. Clar, enmig de la pandèmia surt això, surt aquest llibre. Aquesta col·laboració també, si m'ho pots explicar tu millor, no, Sofia? Com neix aquest llibre Entrena amb la Sofia?
Doncs una amiga de la família que treballa en un... Bueno, treballava en un hospital a Dénia, a prop de València, em va... Bueno, sabia que a mi m'agradava dibuixar i em va proposar de fer com unes taules d'exercicis però il·lustrades per una persona jove, pels nens de l'hospital. I vaig començar a fer-ho, però clar, el confinament va començar a allargar-se i a mi, com m'agrada molt dibuixar, vaig començar a fer-ho i al final vam pensar, bueno, podríem allargar-ho i fer, per exemple, un capítol o un llibre, i vam acabar fent el llibre també amb l'ajuda dels pediatres i fisioterapeutes de l'hospital.
O sigui, el que eren en els... A veure si ho entès bé, Sofia, són els entrenaments que haurien de fer els nens, no? Si no m'equivoco, era l'Hospital Sant Joan de Déu?
No, Hospital de Dénia.
Perdona, l'Hospital de Dénia. Però amb l'Hospital Sant Joan de Déu també es va fer alguna cosa, Eva? Pot ser, o...?
Bueno, els hi vam demanar una supervisió, perquè, clar, la Sofia no és fisio, no és metge. Llavors, tots aquells dibuixos que la Sofia feia de forma natural, perquè pensava, bueno, estiraments, doncs quins faria jo, aquests? I clar, vam demanar supervisió per dir, escolta, que no estiguem dient tonteries en els textos i que els dibuixos siguin correctes, no? Mm-hmm. Que les postures siguin correctes.
O sigui, pels nens hospitalitzats a Dènia, en aquest cas, que poguessin d'alguna manera exercitar la seva musculatura, no? durant el temps que han d'estar, malauradament, a l'hospital.
Sí, o sigui, la idea va sorgir d'un nen que està en un hospital, com pot començar la seva rehabilitació. Mm-hmm. I després, ja, com nosaltres mateixes també estàvem a casa, doncs vam dir... Pues tots els nens que estan a casa seva sí. podrien fer una mica d'entrenament i es va organitzar per capítols perquè qualsevol nen es pugui organitzar les seves taules.
On el podem comprar, aquesta meravella?
Doncs a la web de Somos Libros, somoslibros.es, que ens van fer aquesta edició tan maca.
Xulíssima.
I res, allà el teniu, allà el trobeu.
Allà el trobarem, que per cert, deixa'm dir una cosa. Què va ser primer, entrenar amb la Sofia o planta't?
Entrenar con Sofía.
I després què va passar, Sofía? Explica'ns-ho.
Doncs el meu pare, en el confinament, també va aprofitar per escriure un llibre sobre el medi ambient i em va preguntar si podia fer jo les il·lustracions pel principi de cada capítol i, bueno, vaig contribuir una mica.
Per tant, és una mica com a l'spin-off, no? Vull dir, que és com la segona part de l'entrenar amb la Sofía, podem veure amb aquestes il·lustracions de, diguem-ho, del doctor Josep Santacreu en aquell sí. llibre Planta't. No sé, què esperes que passi d'aquí 4 anys, Los Ángeles, no? O què t'agradaria que passés?
Doncs no ho sé, és que també m'he adonat... en aquests 4 anys que no es pot preveure res, perquè, clar...
Que bona!
O sigui, és que jo, per exemple, ara estic aquí, però demà no sé què estaré fent, perquè potser et lesiones, potser, no sé, no se sap. Aleshores, no sé, en 4 anys no sé què estaré fent, però el que sé que vull fer és seguir disfrutant de l'esport, intentant no entrar en molta pressió ni res, o sigui, seguir disfrutant-ho com fins ara i ja està.
Perquè, Sofia, ara mateix on entrenes? Perquè entenc que també estàs amb el batxillerat o no? I estàs a punt d'acabar, no? En quin punt estàs ara mateix?
Sí, ara estic a punt d'acabar, em queden 2 o 3 mesos i estic entrenant a Cornellà i, vaig anant de l'escola a entrenar, després a casa...
Entrenes però, cada dia?
Sí, ara entreno de dilluns a dissabte.
De dilluns a dissabte. Mira, la Eva fa així, no? Dient, amb aquests ullets cap amunt, de dir...
Sí.
No, sí, és la seva decisió i la veus tan feliç, no? Perquè la veus feliç, no?
I tant, Eva? I tant. Passa que els horaris són complicats, acaba molt tard i és complicat. Però, ho fa molt de gust.
Ha estat un gust tenir-vos de debò. Moltíssimes gràcies tant a la Sofía Santacreu, diguem-ho, campiona de Catalunya, d'Espanya i d'Europa de marxa atlètica, només 18 anys, i també la seva mare, la Eva Calatallut, que avui, mira, l'hem agafat i hem dit, va, Eva, necessitem també de conèixer la teva visió com a mare de la Sofía. Que vagi molt bé, molta sort, i aparteu-vos si la trobeu pel carrer, perquè la Sofía comença amb la marxa i rapidíssimament cap allà on ella vulgui. Moltíssimes gràcies, Sofía.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Mm.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda. Quina tarda trepidant que hem començat des de el Parlament. Francisco, vas bien.
Sí, home, sí, no? Ho portem molt bé.
Ens consola que el Parlament també tinguin problemes tècnics que no sigui només aquí,
sí, al programa. Sí, sí, sí. Bueno, passa allà que no ha de passar. Sí.
Passa tot arreu.
Neira, ¿tú cómo lo llevas esto de los problemas técnicos?
En fin.
¿Cómo has descansado, Elena?
Tengo pinta descansada.
Sí.
Sí, ¿en
debo
serio?
Decir que sí.
Pues
yo la veig molt bé, l'Elena. Sí.
He estado con una gripe horrible.
¿Qué dius?
Gripe, todos en mi casa con COVID. Y yo soy la única que tengo una gripe corriente y moliente. Soy hasta ordinaria hasta para eso.
Y qué poco original.
Soy muy poco original. Y no estoy demasiado descansada, pero gracias. Vendré más veces.
No, es que todo bueno. Bueno, yo la veig molt bé, l'Elena.
Está perfecta.
Però sabeu què passa? Que és que avui ens ha quedat pendent aquesta penúltima hora i el que volem és saber com està l'endemà d'aquestes portes que se'ns han obert a quarts de final de la Lliga de Campions a Buffalo George. Buffalo George, des de la Bodega Pepeta de Barcelona. Buffalo.
Hola.
Hola, Buffalo.
Estic empatxat, empatxat.
Però empatxat de felicitat o empatxat? O sigui, explica'ns.
Ens hem tret el mort de damunt.
Ara.
Bufem, ens abracem. Hem passat el pitjor. Va, anem cap a dalt. Aquesta és la sensació que hi ha a la gent, m'entens?
Però, Buffalo, a veure, ens pots explicar la teva vida les darreres 24 hores?
Ui.
No, bueno, jo estic concentrat fins al partit. I una vegada acabat el partit, ja m'ha vingut aquí TV3...
Imagina't.
A gravar, a explicar el que va passar ahir a la nit. No es pot explicar, s'ha de viure, això, el que hi ha aquí, el que passa aquí.
Bueno, però què t'han fet? T'han posat una barretina, em diuen?
Sí. He inaugurat la barretina, que la tenia no sé on. La vaig enganxar el dia del Mallorca i ja no la deixo, perquè és que tots partits...
Talisme.
Guanyat, hòstia, ja no ens en recordàvem d'això.
Clar, no ens en recordàvem, no, Francisco, del que era guanyar.
Del que era guanyar Europa, del que era guanyar per més de dos gols.
Sí.
És que hem de celebrar moltes coses, Buffalo.
Ah, tres gols? Estem bojos de tres gols aquí. Escolta, he celebrat... He obert a la gent la llebre Pepeta.
Què és això?
Llebre Pepeta?
Una mascota, una llebre dissecada que tinc aquí, que els de TV3 s'han quedat al·lucinats.
Però quan fa que tenies aquesta llebre?
Una llebre dissecada?
Fa por. No, la tenia fa molt de temps, però l'he tret ara.
L'has tret la pols, eh?
Mallorca.
Però i per què l'has tret ara, Buffalo?
No la tenia.
Com a amulet de sort.
On la tenies, Buffalo, aquesta llebre?
La tenia amagada a dalt.
I ara has cregut que era el moment de treure-la.
Sí, el dia del Nàpols, a l'anada, la vaig descobrir i dic, ui, això està aquí, això va cap a baix. I ja el tinc, ara ja...
O sigui, és tot casualitat.
Però mira, si funciona...
Escolta, doncs la llebre sempre, eh? Allà, o sigui, primera vista.
Posa-li la barretina, Buffalo.
Els de TV3, aquestes coses no s'han acostumat. Llavors, presten molta atenció. Diu, aviam, aquest, què és això?
Escolta.
I l'han gravat.
A veure, Buffalo, volem saber què creus que passarà, o sigui, o què t'agradaria que passés divendres en aquest sorteig de la Lliga de Campions.
A Madrid, no. A l'Atlètic de Madrid no ha d'estar. Avui l'han d'eliminar per anar bé pel Barça.
Que és un dels partits pendents d'avui, no, Buffalo?
Sí. Val. Aquest l'han d'eliminar. Llavors, ni el City ni l'Inter, els dos finalistes de l'any passat, són els que no els podem trobar.
I un Bayern?
Bueno, el Bayern, bueno, però és que s'ha d'escollir un, no?
Sí.
El Madrid, Buffalo?
O Dortmund o PSV. Aquest és el més fàcil, o Dortmund o PSV.
Ah. I el Madrid?
Seria l'hòstia. Però bueno, si em toca el PSG, el Paris Saint-Germain, bueno, o el Bayern, val. El que no vull és el City i l'Inter.
Clar.
Però el Madrid no estàs contestant, Buffalo. El Madrid què?
El Madrid m'omplirà i em farà negoci. Si s'ha d'eliminar i l'hem d'eliminar nosaltres, ho farem.
Estratega.
Molt bé.
No li tinc por al Madrid. No.
Bravo.
Por als dos que t'he dit. Al Madrid no li tinc por. Si ha de vindre, que vingui.
Que vingui. I anirem allà, aquella molt mena bé de ratllador de Gruyère que tenen de camp, d'estadi.
Si juguen pitjor allà que fora, ei.
Això.
Sí, però van passant, eh? Van passant.
Ai, Buffalo. Escolta, mira, tenim aquí l'Helena Neira, que encara no he coincidit. Helena, te presentamos a Buffalo George.
Hola, què tal?
Buffalo.
Te espero con mis tortillas.
Això, veus, és que et volia dir això. Clar, la Neira, jo crec que no... O sigui, ben bé, el Buffalo és el propietari de la bodega Pepeta.
El barri del Ferró.
Sí, hem de dir que aquí, en aquesta taula, l'únic que hi ha anat ets tu, Francisco.
I saludable.
I la Marta també.
Sí, i tant.
Ah, tu també no ho
sabia. Oh, i tant, vaig anar a fer uns ferrats.
I clar, o sigui, què és el millor que hi ha a la bodega? O sigui, a banda del Buffalo?
Clar, el millor és el Buffalo i després, diguem, la clientela. Però bueno, el Buffalo, expert en truites, això sí. Mai et fallarà una truita.
He de discrepar.
¿Por qué?
Porque yo hago tortilla de Betanzos.
Pues habrá que competir, habrá que verlo esto, Helena.
Aquí ve una competición.
Buffalo.
Digue'm.
No, que això, que l'Helena Neira t'està aquí...
Tirant-te-la el guante.
Sí, aquí un duel, eh?
Duel de truites, Buffalo.
Que vingui. El Minguella, que vingui amb el...
Ara, hi serem tots. Haig de dir que hi ha una cuina molt gran a la Pepeta on es podria perfectament fer el duel
jo lo veo.
I gravar-ho, eh?
Com un Masterchef.
Sí, senyora.
Helena Neira, sempre haig de dir que rima a favor de l'equip, eh?
Perquè ara m'ha vingut. Està posant.
Moment Tibidabo.
Mercè, puc preguntar per la llebre? Perquè, Buffalo, la llebre...
A tu t'encuriosim.
La llebre no la comerem,
la llebre, no, en principi, a l'olla, potser encara trauríem alguna cosa, però et volia preguntar, Buffalo, on la tindràs a la llebre els dies, diguéssim, que el Barça descansa, els dies que no siguin dies de partit? On la col·locaràs?
A dalt, a dormir, a descansar.
Ah,
la traiem per les ocasions que valen, no?
Exactament. No es pot quedar fixa aquí, no? No, puja, entra i surt.
S'ha de dosificar.
Està llumenada, eh?
Està què?
Està llumenada.
Porta llums? O sigui, l'està enfocada.
Porta tecnologia.
Molt bé.
Porta llums. Tenia la llebre. Sí,
és digne de veure. Mira, Buffalo, hem de tallar ja aquesta per última hora, però necessitem saber, perquè el proper partit, pròxim partit del Barça a la Lliga, quin és?
Ai, Buffalo. Espera't, eh? És aquest cap de setmana...
Tenim el camp de l'Atlètic de Madrid.
Això, l'Atlètic de Madrid, partidàs.
Mal.
Important, a més.
Mora meva.
Què passarà, Buffalo? Què creus que passarà?
Què passarà? Doncs pues que guanyarem o empatarem.
Diumenge a les 9.
Diumenge a les 9.
Mm-hmm. Bueno, doncs ja sabeu, si voleu viure aquest partides cap a la bodega Pepeta.
Trucar per reservar, eh?
Perdre ni parlar-la. Ni parlar-la de perdre. Podem empatar o podem guanyar. Bueno. Però perdre, no.
Buffalo, ho hem de deixar aquí, però ja et tornarem a trucar, no pateixis. Que volem conèixer a la llebre. Ja m'estan demanant aquí fotos, imatges. Si pots...
I té nom?
Bona.
Escolta, sí, és Pepeta.
Evidentment.
Pepeta. Us he enviat al Ferran, al WhatsApp, li he enviat un vídeo i surt la llebre.
Ah, doncs ara ho mirarem. Ara ho mirarem.
És el vídeo de TV3, sí. Per tant, ho podeu veure.
Vinga, doncs...
Ho he gravat, això.
Ara ho mirarem. Ara, vale. Quan tinguem una pausa, ho mirem. Buffalo, moltes gràcies.
Vale.
Molt de gust.
Adéu.
Buffalo, gran. Vinga, va, 4 minuts i 3 quarts de 5 de la tarda.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts per arribar al punt de les 5 ja de la tarda. Helena.
No sé jo si estaré a l'altura, eh?
De Buffalo, no, és que cuesta. Però jo crec que sí.
Creo que no.
Tortilla de Betanzos?
Diferentes.
Tortilla de Betanzos?
Esto es una cosa...
Soneo, pero no sé lo que es el Betanzos, yo.
Betanzos es un pueblo precioso de La Coruña y se hace una tortilla que está muy hecha por fuera y cruda por dentro.
Uy, aquestes m'agraden. Que tenen el...
Amigo, amigo, no has demostrado excessiva confiança.
No, bueno, perquè jo em dec a la Pepeta i he anat diverses vegades. Moltes vegades m'ha salvat allò que vas a dinar tard. Què et queda? Truites, pam.
Perfecte.
I haig de dir que són perfectes.
Però perfecte.
Sí, sí.
Helena, avui ens portes aquelles sèries que no van guanyar un Emmy. Ja, o sigui, les hem posat algunes en el sumari.
Sorprès.
I el Francisco, sí. L'Uri, estava desfet, eh?
Jo també.
Sí, sobretot amb una.
He de decir.
Però et deia, has dormit bé, has pogut descansar? Resum ràpid del que va donar de si la...
Bueno, fue una gala divertida.
A tu te sembla divertida?
Me pareció divertida. Pasaron cosas interesantes, lo de Ryan Gosling fue un puntazo, lo de John Cena saliendo en bolas con un
millón vestuario.
Con mejor vestuario fue muy divertido. En general, lo que pasa es que una gala muy predecible. Nadie se llevó un premio que dices tú, ¡ah, qué sorpresa más grande! Todo era así como el año pasado... Todo este rollo de toda la vez y en todas partes, se lo llevaba todo y era como, en fin, ya está,
ya
acabemos,
está,
acabemos
sí.
ya, chapem. Pero esta en general yo creo que divertida, entretenida, tempranera, que eso siempre es de agradecer porque termino prontito. O sea que yo muy a favor de las galas que empiezan por la tarde, tan galas de tardeo, que te puedes ir a la cama a las 4 de la mañana,
clar,
no a las 6.
Para ellos eran las 4 de la tarde, ¿no? Cuando van comenzar aproximadamente.
Sí, sí. Por eso se le veían a las fotos tan lozanas.
Tan radiantes.
Claro, tan radiantes.
Bueno, pues mira, y Oppenheimer, o si sea, tú confirmas también como mejor película o no. Era la teva...
A ver, yo es que tenía el corazón dividido entre Oppenheimer y Poor Things. O sea, Oppenheimer es una película muy espectacular. Lo que pasa es que ya como que me queda muy atrás. Porque Oppenheimer, claro, la vi hace...
A las mucho... tío, ¿no?
Claro, lo vi el verano pasado. Es un peliculón. Poor Things me parece una película muy sorprendente y merecedora de todos los premios que se pueda llevar. Pero en general había muy buenas películas. Vidas pasadas es maravillosa. Sí, sí. Anatomía de un asesinato también está... Todas están muy bien. Són pel·lícules d'Òscar.
Doncs, escolta, les haurem d'anar a veure. Helena, ara sí, va, ens posem en el nostre tema. Què ens has portat
a
veure, no?
Vamos a sufrir.
Aquestes, sí,
bueno, viendo los Òscars y veía los indignaditos de Twitter, bueno, de X, ara se llama
X.
Toda la gente indignada por todas las películas que habían sido injustamente ninguneadas en todas las categorías. Y dije yo, oye, me da para el tema del miércoles para todas esas series que nos han llevado pues el equivalente al Óscar de las series, que son los Emmys. O sea, que hoy un temático de... Las mejores series que no ganaron un Emmy.
Fantàstic.
I se va a quedar la gente...
Ens portarem sorpreses, eh?
Nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas, ya te digo.
Vinga, doncs comencem. Anem per
Empezamos
la primera.
Empezamos con la primera.
Tenías que haber estado allí anoche, porque me encontré con Buffy y me atacó. Cuando salí del baño, vino corriendo detrás de mí con una estaca. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Es una psicópata. No, no lo es. ¿Qué?
Que no me he vuelto loca, ¿eh? Que no me he vuelto loca. Que puede parecer como muy punky esto de decir que Buffy Cazavampiros merecía un Oscar, y yo creo que lo merece.
Sí, señora.
Porque tiene, de verdad, sí que se llevó algunos en las categorías técnicas, pero de verdad que tienes una serie que es muy sólida. A pesar de una serie de adolescentes que van al instituto y que resulta que una mata vampiros y se encuentra con vampiros en su día a día, de verdad que tiene una historia muy sólida. Es una serie tremendamente divertida y que fíjate la de años que han pasado, que todavía aguanta y tiene un fandom que se retroalimenta. Es decir, hay mucha gente, no con locas como yo que la han visto varias veces, sino gente que la empieza a ver de nuevo y que está completamente enganchada a la serie. Hay incluso, te diré, podcast de rewatch. De gente que empieza a ver la serie desde el principio, que tiene un futimen de temporadas,
sí,
y comenta en cada episodio del podcast, comenta un episodio. Yo me a favor de esto, ¿eh? El
doncs,
día que queráis nos ponemos
a
hacer un podcast de rewatch.
Amb la
Vallejo.
No?
Yo lo veo.
Yo la Vallejo se la veig també, va ficar
yo
a
Vampiros.
Yo la
veo. Vampiros, ¿no? ¿Conseguiremos que vea The Crown así?
Uy, The Crown.
Uy, de Kate Middleton.
Helena.
¿Te has terminado?
Mira, no, però és que ara ja ho volia...
¿Quieres hablar de Kate Middleton?
Home, per favor, els guionistes de The Crown, què deuen estar pensant ara mateix?
Por favor, queremos un spin-off de Middletons.
És que, per favor, i Camila, que està... A on està, d'Espanya?
Ai, Ciudad Real, era? Que està molt cansada, no?
I que està caçant.
Que està cansada, però això s'ha ensenyat a fer un dia la colada o algo.
Bueno, es veu que tenia com un estrès de tant treballar, això.
Sí, claro, hombre, es que ha estado durante un montón de tiempo tocándose la... Ja me callo.
Fem una cosa, mira, Helena, deixa'm res. A passar un minut de 3:45 ja de la tarda, teníem pendent una connexió amb la Judit Caselles, que la tenim avui al Palau de la Generalitat. Després...
Ai, hi ha altra sèrie, eh?
Ui! Després que no s'aprovessin els pressupostos, això ha portat conseqüències i ens ho explica la Judit Caselles. Judit, què tal? Endavant, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè. Doncs mira, sí, tenim novetats, perquè acabem de saber que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà més o menys al voltant de les 5 de la tarda, per tant, d'aquí a 15 minuts. Serà una compareixença breu, de només 5 minuts, que es farà des de la Galeria Gòtica, i no es permetran preguntes. Per tant, serà, repetim, una compareixença breu d'uns 5 minuts i no es permetran preguntes. Tot plegat, després que recordem, el Parlament hagi tombat el projecte de lleis de pressupostos amb l'oposició de tots els partits excepte el PSC.
Judit, vosaltres que esteu, tu que estàs concretament des del Palau de la Generalitat, entre passadissos, has pogut, no sé, buscar o captar tot el que pugui arribar a dir a Pere Aragonès o no?
Doncs mira, de moment hi ha molt d'hermetisme des d'aquí al Palau, no volen avançar escenaris, diuen que esperem en aquesta compareixença del president prevista per ara a les 5 de la tarda. Sí que és cert que aquest govern extraordinari ha començat aproximadament fa una mitja hora, a les 4:20 de la tarda. No es preveu que s'allargui massa, perquè s'ha començat doncs, fa això mitja hora, com a molt durarà uns 40 minuts, i ja hi haurà aquest anunci del president Pere Aragonès que tot fa pensar doncs, que ja tenia previst en cas de que finalment els comuns decidissin no votar a favor dels pressupostos. Sobre la taula hi ha tots els escenaris. Com comentaven abans, hi ha la possibilitat d'un avançament electoral. De fet, ara seria un bon moment per Esquerra, perquè recordem no, que Junts encara no podria doncs, tenir a Carles Puigdemont de forma efectiva aquí a Catalunya, perquè s'està tramitant la llei d'amnistia i, per tant, si aquestes eleccions fossin d'aquí a un mes, encara Carles Puigdemont no podria ser físicament aquí a Catalunya, i això, per tant, el que faria és treure rèdit electoral a Junts per Catalunya en favor d'Esquerra. També, no? Ara mateix, quin seria un dels altres contrincants a batre per part d'Esquerra? El PSC. I què passa amb el PSC? Doncs Salvador Illa, recordem que comença a estar esquitxat per tot el cas Coldo. Per tant, és cert que el context actual és favorable per Esquerra, com no ho havia estat durant altres moments de la legislatura, però veurem, perquè sempre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia dit que la seva intenció era esgotar la legislatura, si bé és cert que sense pressupostos se li complica molt i molt aquest escenari.
Doncs Judit Casellas, moltíssimes gràcies per aquesta última hora des del Palau de la Generalitat. Estarem pendents en el punt de les 5 d'aquesta compareixença del president Aragonès, i si de cas després tornem a connectar amb tu i ens expliques les valoracions que es fan d'aquestes doncs, paraules, veurem a veure què diu el president. Gràcies, Casellas.
Gràcies a tu, Mercè.
Fins ara. Bé, doncs, interessant, a veure què...
5 minuts, que passi una nota de veu, tu.
5 minuts, i sense preguntes, eh?
Va, compareixença.
Res. Bueno, veurem a veure què ens ha de dir el president Aragonès després de, recordem, doncs, aquesta votació fallida dels pressupostos de la Generalitat, que s'han votat avui d'una manera inquietant, perquè no sabíem ben bé si primer per problemes tècnics, després doncs, perquè hi han hagut doncs, reclamacions, però al final s'han votat i s'han tombat. Reacció al president Aragonès d'aquí res, d'aquí 10 minuts, doncs prendrà la paraula amb aquesta compareixença des del Palau i ens explicarà a veure quina decisió...
El plot twist.
Exacte.
El plot twist de la tarda. A veure cap a quin escenari ens dirigim. Cap a on ens dirigeixes tu, Elena?
Pues te digo, nos vamos a una serie que es, de verdad, que clama al cielo que el mejor western de la historia, uno de los mejores westerns de la historia, no tenga un Emmy.
No law at all in Deadwood. Gold you can scoop from the streams with your bare hands. People with cash on hand.
Within a year. Sí, ya sé lo que estáis pensando. Western, perezote...
Sí. Andaban.
De verdad...
Estaba pensando.
No, seguro. Yo te veo la cara de que estás haciendo menuda pereza. Te digo de verdad que este es un western de los buenos. Es una de las series de los primeros años de HBO. Es una serie que... cuenta, después de haber visto en el cine muchísimas películas, perdón, me está sonando el móvil.
¿Qué te has de pasar?
Ay, presidencia.
Y está sonando, y está sonando.
Que no sigue el Aragonés, que
la banda sonora
cosa.
De Mandalorian, es decir, esto es...
A ver, lo lamento.
Ay, ahora colgado. Os decía que todos los que hemos crecido con los westerns cinematográficos veíamos esa imagen como muy de película, ¿no?, de los westerns. Esto es un...
¿Sada de crepuscular?
Sí. Oh. Sí, como sí.
Western crepuscular, ¿eh?
Un western crepuscular. Pero esto aquí lo que vemos es cómo sería de verdad la vida en un pueblo del oeste. Es decir, ves la parte más ingrata, la parte más infame, y de verdad que está fantásticamente bien interpretada. Fue tal su éxito que tuvieron que dar una película de cierre. De verdad, aquellos que tengáis... que no tengáis nada. Sí, estaba en HBO, pero ya no está en HBO.
¿Y por qué?
No lo sabemos.
¿L'Andret?
està.
Bueno, doncs aquesta seria una de les sèries que en el seu dia havien d'haver guanyat l'Emmy.
Ara empieza el dolor.
Això ve fort, no?
Sí.
Va, posem, vinga, la següent sèrie, sense Emmy.
Ahí está. Es él. Eres mío, así que haz solo lo que yo diga.
Espero que sea policía.
Hemos de reconocer que esta serie empezó bastante mejor de lo que terminó y no la dejaron morir con dignidad. Pero de verdad que las cuatro primeras temporadas de Dexter son absolutamente maravillosas, sobre todo porque parte una premisa muy maravillosa en sí misma, que es de un chaval al que lo recogen en una escena de un crimen un policía y lo adopta como hijo propio y muy pronto el policía se da cuenta de que este chaval tiene tendencias homicidas, es decir, que es un asesino en serie. Entonces su padre, que es policía, le intenta educar para que por lo menos a quien mate que se lo merezca. Y él, de hecho, trabaja como un experto, como un, bueno, una suerte como de forense, pero únicamente de muestras de sangre en los escenarios del crimen. Entonces, la misma persona que investiga los crímenes es la persona que por la noche mata personas. Pero solamente mata personas que se lo merezcan. Y de verdad, es ver esta serie interpretada maravillosamente por Michael C. Hall, todo este monólogo interior, toda esta cosa de ver lo que él está pensando conforme a lo que él quiere proyectar a los demás, porque es una persona sin emociones, un poco sociópata, de verdad que es deliciosa. Pues no se llevó ningún Emmy.
I acabes empatitzant amb ella, d'alguna manera. Igual també és una mica perturbador.
No? Sí.
Bueno, porque hay gente que, hombre, igual que lo maten no, pero que le pase, no sé, que le hagan algo raro en la peluquería.
Bueno, Dexter, que per cert podem veure a Sky Showtime, no?
Exactament.
Elena? Vinga, va, anem a fer-nos més, una miqueta més de mal, no? Ai, tira, Paula.
In 2002, the FBI closed the X-Files and our investigation ceased. But my personal obsession...
Te diré que yo entré tan fuerte y tan dentro con Expediente X que, o sea, me quitó muchas horas de estudio. Es decir, yo tenía muchos episodios de Expediente X grabados en cintas de VHS y los he visto cantidad indecente de veces. De verdad, o sea, lo mío con Expediente X fue una cosa absolutamente demencial.
¿Cuántas temporadas, Elena?
Un montón, aparte como 20, 23 episodios por temporada, pero hemos de decir primero que el creador de esta serie es uno de los co-creadores de Twin Peaks, es decir, poca broma con esto. Segundo, que trataba todo el tema de la ufología, de los sucesos paranormales y que luego tiene una pareja de protagonistas con la mayor química que ha parido la historia de la televisión. Bueno, pues coincidió en la época con Policías de Nueva York, con Urgencias, con Ley y Orden. Y siempre se le escapó el Emmy. Es una lástima, porque es una serie que a día de hoy la pueden recuperar quien la quiera ver en Disney Plus. Incluso las películas aguanta fenomenal, es un procedimental fantástico y de verdad que influenció muchísimas series que vinieron después.
¿Estem parlant de robatoris, Elena?
Uy. Ya sabía yo que esta a Marcel le iba...
A mí me fa mal, ¿eh?
Esta, ya.
A ver,
ya.
Meet Rory Gilmore and her mom, Lorelai. We call them the Gilmore Girls. They live in a little town called Stars Hollow. More on that in a bit. Lorelai runs an inn.
Por favor, las chicas Gilmore.
Serie de culto. Pero mira, da igual, no se ha llevado a ningún Emmy, pero se ha llevado el premio a los corazones de los fans, porque es de estas series que todo el mundo vuelve a ver una y otra vez cuando se quiere sentir bien, cuando llega el otoño, que te apetece...
No, tinc pendent, perfecte.
Ese chocolate. No, pero es que aparte es una serie de estas, es una serie de mantita.
Ay, qué bien.
Es serie de estas gustosas, prestosas...
Que siempre ven de gust veure.
Que parece que es una serie intrascendente, pero a medida que va avanzando te das cuenta de que de lo profundo que te ha calado los personajes. Es de verdad una auténtica delicia. Sin Emmys. ¿Me lo explicas?
Res, cap.
¿Me lo explicas?
¿Me lo explicas? No, yo no lo entiendo. Lo sigue bueno, es que ninguna la entiendo. Espérate, la próxima.
Bueno, sí, la repasé. Mira, ens queden 5 minuts. ¿Ens dona temps o no?
Sí, hombre, i tant. Va,
ja veuràs, una altra.
I need to atone for my personal failings with my wife Alicia and our two children.
Hey, you all right?
Si es que voy a hacer un picadito, porque quiero cantarlas todas. No nos va a dar tiempo a meter las sintonías, pero por favor, que alguien me escribe cómo The Good Wife no tiene un Emmy.
¿Por qué?
Pues no lo sé. Pues porque esta la típica serie que coincidió con Mad Men. ¿Sabéis que Mad Men, cuando se estrenó... No me digas que va Mad Men. Claro, es que Mad Men. Mad Men es una serie aburrida de señores que fuman. Es una pesadez. Y en The Good Wife pasan cosas. Y tiene unos personajes maravillosos que se llevaron un Emmy, por cierto. Tampoco tiene un Emmy The Wire.
Oy.
Que esto, a ver, The Wire, que a todos se nos llena la boca diciendo la mejor serie de la historia.
¿Y después?
Y no tiene un Emmy The Wire. Es una serie muy difícil, una serie de culto, pero, por ejemplo, en 2005 se lo llevó House.
Clar.
En lloc de The Wire. I després se lo llevó Mad Men.
Però tu creus que en aquell moment se mereixia millor a The Wire que House?
De lejos.
De lejos, eh?
De lejos, mal. De lejos. Tampoco tiene un Emmy Twin Peaks.
Ai, per favor, sí, que això sí, Paula, posa'ns la sintonia.
Sí, hombre, Twin Peaks, es decir...
Gràcies.
Twin Peaks, que no solamente es una gran serie, sino que es una serie que cambió la manera de hacer televisión. O sea, Twin Peaks paralizó a todos aquellos países en los que se emitió la serie. La gente estaba absolutamente obsesionada con qué había pasado con esta mujer y redefinió por completo los thrillers que pasan en pueblos en los que parece que no pasa nada. Pero si te fijas un poquito...
Sí que pasa, ¿eh?
Pasan cosas.
Sky Showtime, ¿no? Sí, la
sí, en Sky Showtime.
Y,
mira, voy a saltarme Mindhunter, que me da mucha penita, porque el atraco de verdad ha sido The Leftovers.
Uy, aquesta, que m'agrada molt.
He de decir, no lo entiendo. Es decir, vamos a ver. The Leftovers, que es una serie redonda, con uno de los mejores finales de los últimos 10 años, que estuvo en todas las candidaturas. Es que no se lo llevó ni Carrie Coon en la última temporada, que estaba nominada, y la nominaron no por The Leftovers, la nominaron por Fargo. De verdad... Serie original, d'estar reflexivas, inteligente...
Bueno, tu sempre ens recomanes de...
No, a ver, yo no tengo narices de recomendar The Leftovers porque no quiero quitarte la alegría de vivir. Pero bueno, es que se lo quitó el cuento de la criada. Que ya sé lo que vais a decir, que el cuento de la criada, es que eso esa ropa, eso tal... Leftovers.
Bueno, o sigui, la Olga Vallejo sempre diu que el cuento de la criada es que no ha pogut veure-la.
El cuento de la criada las dos primeras temporadas. The Leftovers, de verdad. Si queréis... Si me queréis...
Irsus a verla
y decidme de verdad si no merece un reconocimiento, si no ya para la serie, guión, dirección, ese actor protagonista, ese Justin Theroux, por el amor de Dios, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. De verdad que me duele todavía. Mucho tiempo todavía y mira cómo estoy.
Estás tocada, encara.
Estoy muy tocada. Esto y la muerte en Stark, no lo he superado todavía.
No lo he superado. Però allò va ser molt fort.
Claro. Bueno, me consuela saber que este año vamos a tener segunda temporada de El Juego del Calamar.
¿Y quan no ho tindrem més o menys?
No lo sabemos, pero es pronto. Yo lo noto, que va a ser pronto.
¿Tú notas que...?
Noto que va a ser pronto.
D'aquí res tindrem aquesta segunda...
No, sí.
Juego del Calamar.
Esto es probable que me anime.
Elena, però això ho hem parlat alguna vegada, que clar, aquestes segones temporades moltes vegades poden ser com...
Va a ser un churro.
Val.
Da lo mismo. Tengo muchas ganas de verla. Va a ser un churro.
¿Sí?
Claro, porque se pierde el factor sorpresa, pierde la frescura, claro. Empezamos a ser complacientes y... O no, a lo mejor de repente en Netflix se vuelven locos. De entrada, he de decir que estoy casi a puntito de terminar
este libro
que se llama El problema de los tres cuerpos.
Ah, ho vaig veure que ho vas penjar l'altre dia.
Vale, la adaptación de esta serie la estrena Netflix en una semana y media, ¿vale? Y los showrunners son los creadores de Juego de Tronos. Yo no había leído el libro. En un día y medio...
¿Cuánto? ¿Ya está?
Ya. Carai,
me he leído la mitad.
Sí, que m'he fet feina.
Necesito que sea buena.
Expectativa.
He de deciros, necesito que sea buena.
Me gusta
de verdad.
Más el libro.
Es lo mismo, es que es un libro muy bueno.
¿Cómo se dice?
El problema de los tres cuerpos, de Cixing Liu.
Mira.
Es una novela muy fría, pues una novela china, y las novelas chinas son muy sobrias, pero es de verdad que es una auténtica pasada. Muchas ganas de ver la serie, que la tengo, por cierto, en casa. No podré hablar de ella todavía hasta que no se estrene, pero tengo muchas ganas.
Neira, ho hem de deixar aquí.
Vamos los 5 minuts.
Sí, la Sandra que ens expliqui tot el que ha passat, sobretot també...
Me dejas por 5 minuts.
Sí, de tot el que digui el president Aragonès i tornem.
Esto duele.